Salut i benestar cada dijous a partir de les 5 i mitja i tot el relacionat amb aquesta qüestió que és tan important per poder viure. I avui parlam amb Gaspar Vera. Així ho farem una vegada cada mes a través d'aquesta secció. Benvingut, Gaspar, com estàs?
Moltes gràcies per ser convidada i estic beníssim.
I d'una vegada cada mes parlarem de vida en positiu i dels seus beneficis.
M'encanta, m'encanta. Vos agraeix que hagueu donat aquest espai a Ràdio Alcudi perquè crec que pot ser interessant per a les persones. Sé que en el vostre espai cobriu un munt de necessitats per salut i per benestar i aquest espai pues, podrà donar pinzellades per com poden tenir una millor salut i benestar tant per la part del pensament com per la part de les emocions.
Molt bé, això serà, seria resum de lo que seran aquests programes, que ja veurem, a lo millor mos duren anys, o a lo millor no sabem com, fins quan durarà, no? Fins que doni de si. Per cert, que no ho hem comentat abans, a micròfon tancat, si hi ha preguntes per part dels oients, per qualsevol qüestió, que te puguin fer, uh-huh. te les passaríem uh-huh. i les contestaries també.
I els podem contestar via correu electrònic o si no, ens seguim programa, en farem una pinzellada. Sí, sí que demanin perquè moltes vegades de les inquietuds de les persones és de on neixen les millors recetes o les millors eines, entre cometes, perquè cada persona és un món i cada persona té unes peculiaritats i el que intentarem fer en aquesta secció és cobrir les necessitats de cada una de les persones que mos escoltin.
Hi ha gent que quan sent a parlar de vida en positiu, pensament en positiu, fan, això, bé, tu pots anar molt positiu per la vida, però després te donen galtades de per tot. Hi ha gent que pensa així, eh?
I no els hi falta raó, Fara, és el que hem comentat tu i jo moltes vegades. Jo som dels qui pensa que de fora, en el nostre entorn, i sobretot avui en dia, tot està preparat o predisposat perquè nosaltres duguem una vida a un ritme molt elevat. De fet, els tres diuen que és l'enfermedat del segle XXI, que no tinguem massa consciència del que fem diàriament, que no tinguem gent de consciència del que pensam i del que sentim i com pensam i com sentim. I si això que pensam i sentim mos atraca o mos allunya del nostre objectiu de poder viure una vida en plenitud, una vida saludable.
Bé, és que és molt coherent tot el que estàs dient, perquè fins i tot coneixen persones que s'han jubilat i avui en dia una persona amb 60 o 62 anys encara jove i que van molt estressats. I, però no t'has jubilat, però, no, però és que vull fer moltes coses.
Sí.
I,
però no és estrany que mos passi això. De sí, fet, sí. Ho hem comentat moltes vegades també que ningú mos ha ensenyat, per exemple, a les escoles i en molt poques cases mos han ensenyat a manejar correctament les nostres emocions. Llavors, algo que no hem après i hem estat autodidactes és molt difícil que els sapiguem manejar. Entonces, el que fem les persones és anar adoptant hàbits, creences i pors que al final són les que condueixen la nostra vida. Si n'és conscient, està molt bé perquè això se converteix en manejable i ho pots transformar. Què passa? Que el 90% de les persones, en el 90% dels casos, no en són conscients de lo que maneja la nostra vida. Quan nosaltres som conscients de quin procés seguim perquè tot lo que repiguem de l'exterior afecti positiva o negativament a la nostra conducta, aquí és quan ho podem canviar. Però clar, si ningú mos ho ha ensenyat, tampoc podem demanar a la gent que visqui d'una manera conscient i que se faci responsable dels seus actes i, per tant, pugui dur la seva vida allà on ell li doni la gana dura.
És que a qualsevol moment de sa vida estàs decidint constantment i no m'ho adonen compte de ses nostres decisions que mos poden conduir a una part bona o a una part xereca.
Correcte. No? Nosaltres, el bon Jesús, a l'univers o qui cregui en el que cregui, mos ha donat una eina que és la millor eina que poden tenir. També és la pitjor, que és la que tu has dit. És la capacitat de prendre decisions. I nosaltres, si som conscients de lo que fins ara mos ha estat guiant en aquestes decisions, que és el nostre sistema de creences, moltes vegades, la majoria de vegades, heredat de bona fe per aquelles persones a les quals han donat autoritat, ja siguin mestres, ja siguin pares o ja siguin predins.
Per exemple, la lletra en sang entra.
Correcte. No? Correcte. O els dobbers no fa la felicitat, però els no tenint-ne tampoc, saps què t'ho dic?
Aquest que té tant de dobbers, Déu sap com els ha fet.
Correcte. I totes aquestes creences se van instaurant dins el nostre subconscient i al final, sense nosaltres ser conscients, són els qui manegen la nostra vida. I nosaltres prenem les decisions en totes aquestes creences i experiències que hem anat adoptant. És el que dic, el dia que som conscients, se mos obri una altra finestra de vida. Perquè jo t'ho he comentat moltes vegades.
S'obre la finestra, però no és una autopista, perquè allà has de fer molta de feina per arribar
moltíssima,
a un bon punt.
Moltíssima. De fet, jo quan les persones em diuen a què te dediques, això de coach ja està molt vist, jo dic, som un entrenador mental i emocional. Per què? Perquè jo t'ho puc dir les pautes, però això requereix d'un treball diari. Però igual que tu agafes destres estant a la ràdio, si fas ràdio cada dia, igual que un jo que sé, que un picapedrer, pues, estant a sobre cada dia agafa destresa, per nosaltres poder agafar aquest tipus de destresa emocional i de pensament, hem d'adquirir uns hàbits, hem de fer unes rutines diàries que mos duguin a ser plenament conscients. Quan ets plenament conscient, pots emplear una de les millors eines que tenim, que és la responsabilitat de decidir conscientment cap a on volem dur la nostra vida. És allà on s'obri la finestra. I en seu treball, a diari, és allà on s'obri l'autopista.
Bé, per aprendre tot això, suposam que s'ha de desaprendre. Llavors, entenem així, no?
Sí, correcte.
Tot l'oprès, tant si en tens 20 anys com si en tens 50, tu has anat adquirint uns pensaments i uns hàbits i una manera de fer que possiblement te fa mal, per tant, has de desaprendre. Has de, com si fos un ordinador, esborrant el dit dur...
Has de fer un reset.
Exacte.
Has de fer un reset.
I introduir altres maneres.
Jo sempre he dit el mateix a les persones que moltes vegades me sol·liciten fer qualque procés de desenvolupament personal. És si està dispost a rebre coses noves. Perquè si una persona no està disposta a escoltar coses noves i a rebre i a fer coses noves, és molt complicat, que per no dir impossible, que pugui canviar d'hàbits. És a dir, jo me posaré jo d'exemple, sense que faci fei, jo era anti-tot el que estic visquent aquests darrers 6 o 7 anys de la meva vida. Però va arribar un moment que jo ja no volia viure aquella vida que estava visquent. I aquell moment, encara que va ser tard, va ser en els 33, 34 anys, aquell era el moment, perquè jo estava obert a rebre coses noves, informacions noves, i estava disposat i predisposat a fer coses, a fer modificacions a la meva vida perquè no estava satisfet. Què recomano jo sempre a la gent? Que no fa falta tocar fons per donar-se en compte, per ser conscient de que se pot viure un altre tipus de vida.
Això és interessant, però vulguis que no, les persones que han decidit a ser conscients de sa vida, no te dic fons absolut o oscuritat, però sí que han tocat un pat de fons, no?
Correcte, sí, és que moltes persones fan una reacció.
Per poder, sí.
Sí, benvingut sigui si això mos ajuda o mos empeny a prendre consciència i intentar fer les coses d'una altra manera per viure una vida més propera a lo que nosaltres desitjam. Però no fa falta, creu-me que no fa falta. A cada un li arriba el moment quan li arriba. Però jo recomanaria que si qualcú no està satisfet en com li està anant sa vida, parlant de vida o qualque cosa en concret, que no esperi, que prengui consciència ell mateix, sense anar a cap especialista o sense anar a cap persona que se dediqui a el desenvolupament personal, que prengui consciència què està fent, per què està fent el que està fent, com ho està fent, que estudiï unes altres alternatives, unes altres vies de fer les coses, i que prengui consciència de que hi ha més maneres si aquella que estàs duent a terme no te duen els objectius que tu volies. Hi ha moltes més maneres de fer les coses.
És que és curiós que quan tenim males relacions o tenim coses que no mos van gaire bé, sempre donem la culpa en els altres.
Els altres.
Sempre ho ha passat perquè ho ha fet un o ho ha fet l'altre o... passa això. Tots són culpables, menys nosaltres. Però en el nostre fons tenim aquesta deficiència que nosaltres no ens sentim tampoc capaços.
Vinga, dic, quan nosaltres veiem algo que ens desagrada amb una altra persona, aquesta altra persona no fa ni més ni menys que reflexar-nos el que nosaltres estem fent malament. És a dir, quan jo veig un defecte a qualque persona, per veure-ho i reconèixer-lo vol dir que aquest defecte jo el tenc, perquè si no, no el coneixeria. Si jo no m'haguessin ensenyat, si no m'haguessin ensenyat a escola que el color groc és aquell, jo no el reconeixeria com a tal. Quan nosaltres veiem malgos les altres persones que no mos agrada, això que té aquella persona és un reflex de lo que nosaltres tenim a dins. Però nosaltres tenim la gran capacitat de prendre responsabilitat i decidir quan són conscients com volen que mos afecti el que està passant en el nostre voltant. Això va ser una de les grans coses que van canviar la meva vida fa uns anys. Quan jo me vaig donar compte de que jo tenia aquesta capacitat de responsabilitzar-me, de com volia que m'afectés el que passava en el meu voltant, jo me vaig fer 100% responsable de la meva vida, sense posar excuses o sense necessitat.
Però no de la vida dels altres.
Evidentment.
Ni de lo que passava a la resta del món.
No, no? Però venga, si ara surt d'aquí, per exemple, i qualcú diu, mira en Gaspar, quina xorrada ha dit a la ràdio. Mm-hmm. Jo som responsable de com vull que m'afecti. Entonces això me converteix en una persona 100% lliure. I quan jo som lliure, puc donar tot el que jo vulgui.
Bé, per exemple, posarem un exemple. No és com ho hagi inventat jo, ho vaig llegir segurament a molt de llibres que llegeix d'aquesta vida en positiu. No? Si te fan un regal, una persona que vengui a fer-te un regal i tu no el vols, tu no l'acceptes. No?
Correcte, però què mos ha ensenyat d'això?
Exacte, què mos ensenya això?
Què mos ensenya? Que això ets una persona desagraïda, segurament, sí o no?
Bé, però no, jo no ho enfocava cap aquí. Me referia a un regal que podria ser, en lloc d'un regal, que te diguin imbècil.
I nosaltres decidim.
Per tant, nosaltres decidim si acceptam allò o no ho acceptam.
Total.
És així.
I quan tu experimentes aquestes coses, veus que te vas, el que tu deies abans, no? Te vas buidant d'unes emocions que no te duen res. Perquè si el que jo rep de fora és un imbècil i jo ho procés malament, el que faran jo és crear un pensament negatiu. És a dir, en parlarem a les següents edicions d'aquest programa, però la gent ha de tenir clar com nosaltres filtrem les coses perquè al final acabin derivant en una acció. Quan qualcú em diu imbècil, jo emitesco un judici de lo que m'ha dit i què significa per jo aquesta paraula. Si aquesta paraula i aquesta persona té connotacions negatives per jo, aquest pensament m'adu a rebre una emoció. Apostes pensaments i les emocions sempre van lligades. Un pensament nociu me crea una emoció negativa. Això ho hem experimentat tots. Si tu no t'agrada que et diguin imbècil per carrer i qualcú t'ho diu i tu no saps filtrar correctament aquesta informació que t'arriba, pensaràs malament i t'emocionaràs malament.
Clar que tu no pots evitar que te diguin imbècil.
No, però és que ni siquiera ho has de voler. Ni siquiera ho has de voler. Ara sí que tens total llibertat per decidir com vols que t'afecti això. I si aquest pensament i aquesta emoció te duen a actuar en negatiu, doncs el que has de fer és de canviar la manera de pensar i de sentir. Per què? Perquè els teus actes seran distints i, per conseqüència, els resultats seran millors.
Bé, és que han crescut dins aquesta societat que no mos han ensenyat a gestionar les emocions i mos hem anat construint un ego com una fortalesa que pensant que són veritats i que són les nostres veritats. Com poden llevar aquesta carcassa, no? Això és, no és fàcil, o sí, depèn de quan... Bueno, on treballa aquesta persona.
No és fàcil i pot ser fàcil. Ben que dir, a vegades ens passa una desgràcia que ens fa prendre tal quantitat de consciència que a partir d'aquell moment canviem automàticament. Jo que sé, que se te morgui un familiar, Déu no vulgui, o que tinguem un accident greu, i tu en aquell precís moment dius això no és la vida que jo volia, sí o no? I això ens fa canviar de manera totalment ràpida. Evidentment, després el que hem de fer és seguir treballant perquè això se converteixi en un hàbit. Però fixa't el que m'has dit, la societat mos ha ensenyat de qualque manera el que està bé i el que no està
aquí
bé.
Està.
D'allà és on nosaltres traïm l'ego o traïm la nostra essència. Jo ho resumes d'una manera molt senzilla perquè mos entengui la gent. Nosaltres vivim des de dues emocions bàsiques. Una és la por i l'altra és l'amor, és l'estima. L'ego representa la por. I quan tu actues des de la por, el que fas és moure-te, però allunyant-te d'allò que no vols. És a dir, jo tinc por sempre a no ser estimat, a no ser reconegut, a no ser partícip d'una societat o d'un grup, sí o no? Jo puc viure des d'aquesta emoció. En canvi, puc viure atracant-me, en vez d'allunyant-me, de lo que jo vull ser. Sí? Jo vull estimar, vull pertànyer aquí, i així tot surt bé, tot surt rodat, perquè jo no estic fugint de res. Simplement m'estic atracant a el que jo vull. Quan tu em fuig de les coses que no vol, al final s'acaba cansant. I és quan ve l'estrès, és quan ve l'ansietat, és quan ve l'agonia. En canvi, quan tu em fas les coses des de l'amor, sempre se va atracant a coses guapes.
I després hi ha moltes persones que tenen caràcter controlador, que ho volen controlar tot, i que això mos du a un caos. de la nostra vida emocional.
Sí, però hauríem de detectar en cada cas perquè, quin és el motiu per el qual tu ho vols controlar. Segurament ho vols controlar perquè les actuacions
des de
surten
sopar, també.
D'una de les dues pors bàsiques, sí. A no ser estimat, a no ser acceptat o no poder pertànyer a un grup. Tu ho vols controlar perquè? Perquè t'estimin, perquè puguis tenir sentit de pertenència, perquè siguis acceptat. Normalment sol anar per aquí.
Sí. I per aquesta línia és una persona molt crítica, que critica tot el que se fa, per molt bé que estigui. Sempre hi ha aquella crítica. Possiblement, Gaspar, a veure si vaig bé o no, sigui molt crític amb tu mateix.
Correcte.
Quan critiques en els altres és que ets màxim
crític. El que veus en els altres és el que tu tens. Jo sempre he dit el mateix i és una veritat que jo he anat aprenent en els temps. Els teus resultats en el món físic, en el món de lo material, és a dir, a l'exterior, no són ni més ni manco que una conseqüència de lo que tu ets per de dins. Els teus resultats i les teves preses de decisions són una conseqüència de la teva presa de consciència, de les teves creències, de les teves pors, de les teves limitacions. És a dir, tenim de fora el que són de dins. Jo sempre convido que la gent no enjuicie, perquè ningú sap és per què una persona està actuant d'una determinada manera. I quan tu emets un judici sense saber és per què una persona està actuant d'una o d'una altra manera, segurament té moltes possibilitats d'equivocar-te. A part de, jo sempre dic una cosa, quan les persones actuem i feim mal a qualcú altre, normalment ho han fet perquè no ho saben fer d'una altra manera. A no ser que siguis un psicòpata o vulguis fer mal intencionadament, que s'atracaria el més possible psicòpata, és que no ho han sabut fer d'una altra manera. Jo vull que la gent reflexioni i pensi qualque vegada que hagi fet mal a qualque persona estimada, que tots ho han fet.
No, i els pares. Nosaltres hem tingut pares, ells han tingut pares, nosaltres som pares, i sense voler segurament ho han fet.
I és perquè no ho han sabut fer en aquell precís moment d'una altra manera, perquè el nostre sistema de creences i de valors en aquell precís moment ens han duit a prendre aquestes determinacions, que ja sabem que quan nosaltres prenem una decisió sempre té unes conseqüències, i aquestes conseqüències no només ens afecten a nosaltres, sinó que també afecten al nostre voltant.
Després tenim, generalment, a la nostra societat un mal vici, també se'n parla molt, també a les xarxes socials, de no viure's l'instant que estan vivint, com ara és que vivim en Gaspar Vera, sa qui vos parla i vostres oients que estàveu escoltant. Sinó que estan pensant sempre en un futur, el que poden fer, o en el passat, el que m'han fet, sempre, o el que he fet.
Jo sempre dic el mateix. Som experts, especialistes en viure, projectats a futur, sí? A el que pot venir, i normalment des de la por, és a dir, que això que pot venir pot ser dolent, però, a més, li afegim que vivim projectats a futur amb experiències del passat. És a dir, jo me projecto futur pensant en el que pot venir en tot el bagatge i la motxilla que jo dut darrere. És incongruent totalment, i això ens fa perdre algo tan important com és el present, que és l'únic moment el qual és real. Tot el que més són il·lusions. Són il·lusions. Per tant, perdem presència, i perdre presència ens fa deixar de disfrutar les coses que realment importen.
I amb aquesta línia de vida, el que feim ara en el present té les seves repercussions en el futur.
Totalment. Cada presa de decisió té una conseqüència i aquestes conseqüències poden ser positives o negatives. Aposta, jo sempre he dit que quan un no estigui obtenint resultats a sa vida, a sa empresa, en les seves relacions, que ell desitjaria, el primer que ha de fer és prendre consciència de què està passant per dins el seu cap i dins les seves emocions per estar actuant i revivint aquests resultats. És importantíssim. No mirar de fora, no culpar l'exterior, no culpar les persones, perquè tens els resultats tal qual com ets tu de dins.
De vegades reaccionam amb infants petits, els docents ho deuen saber també, per molt bon docent que siguis, per molt bon pare que siguis, sense voler i sense pensar, reflecteixes les teves frustracions també. I, per exemple, posa'm per cas, estem asseguts a taula, l'infant se mou, tira la botella d'aigua, està so, tot ple, tot xots, i una reacció, que has fet? Mans d'estopa, per exemple, no? Clar que si mos turam a pensar-ho, és una mala reacció per a l'educador, no? Es para per l'autoestima d'aquell infant.
És una mala educació i, a més, que pot tenir unes conseqüències molt nocives per l'infant, perquè si jo sempre dic el mateix en el meu fill, mans d'estop, ets un patoso,
no
serveixes per res, al final, el que li va arribant dia darrere dia darrere dia en aquell lot és aquestes paraules, que se van almacenant, que el nostre cervell és...
En el subconscient.
En el subconscient. El nostre cervell és com un ordenador, anem almacenant experiències i vivències. Se van almacenant aquestes paraules i al final aquesta persona que té un potencial il·limitat se converteix en allò que se pensa que és. L'altre dia llegi un llibre una cosa molt important, que quan tu em diu jo soy así, s'ací s'obre. Tu ets así, és el que tu te penses que ets. Jo soy. Així t'ho penses tu. És curiós aquesta reflexió.
I a més que ho veiem en persones que, amb discapacitat, que per no creure que aquella discapacitat no els deixa, se superen en qualsevol... O sigui, en una discapacitat física, fan maratons, surten a pel·lícules, gent que se... que
s'autosupera.
S'autosupera en tots els sentits.
Sí. Dona el millor de si, però jo insisteixo, no fa falta tenir una desgràcia per donar el millor de nosaltres.
No, no, i tant.
I és molt bo quan aquests exemples que tu dius mos serveixen per donar-nos compte que no hi ha res que mos impedesqui obtenir allò que mos agradaria a la vida. No hi ha res. Hi ha milions d'exemples de persones que han superat desgràcies familiars, morts, malalties, enfermetats, que sense fer cas i responsabilitzant-se d'on volien dur i sa vida, ho han aconseguit. Per tant, no hi ha excusa possible. Simplement hem de començar a despertar.
Ara no mos hi ficarem amb el que ara comentaré, però no sé si vaig equivocada o no. Ses religions, algunes, han fet molt de mal en aquesta qüestió. Crec,
fixa't, no? Diuen que hi ha diverses coses que afecten directament a conformar les creences dels al·lots. Unes són les religions, sigui quina sigui, no entrarem. Uns altres són els mestres, perquè nosaltres donem una certa autoritat quan anem a escola. Uns són els pares i familiars directes i els altres els predins, no?
Sí.
O si tu has tingut...
I la societat després, no?
Qualque referent, tipus entrenadors o algo que tu li donessis una certa autoritat. Aquesta gent... de bona o de mala fe, normalment de bona fe, van conformant el teu sistema de creences i de valors, que al final són els qui piloten la teva vida. Clar, quan tu pren consciència d'això, diu, mare meva, malament ho fessin de molt bon gust i amb les millors intencions, el meu predí va viure fa 60 anys, s'entorn ni prou fet si eres mateix. Segurament ell també duia un sistema de creences i de valors heredats pels seus pares i els seus predins. Imagineu-vos la quantitat de rossegaia que duim de fa quant d'anys? No ho sabem. Però nosaltres tenim la capacitat de decidir a partir de quan nosaltres vulguem canviar aquests sistemes, revisar-los, saber si aquests sistemes ens duen o no a bon port, i si no ens duen a bon port, canviar-los.
Com a entrenador, com a coach, sí que durant aquests programes que en farem un mensual ens podràs donar unes eines per anar depurant i per donar una vida més positiva.
El que farem sempre és d'un parell d'eines, perquè la gent pugui veure tot això aplicat en el seu dia a dia. A més, no són eines tancades, això ho anirem dient, però són eines que cada un s'ha d'adaptar a la seva manera de ser, en el seu entorn i en el seu estil de vida. Pot ser, perquè me consta, i a més, com que som formador d'aquestes coses, ho veig molt sovint, que les persones vulguin, atrapados per el dia a dia, obtenir resultats d'immediat. Aquestes coses s'han d'entrenar, entrenar, entrenar i tenir constància, constància, constància. Quan tu integres totes les eines que nosaltres anirem donant, veuràs com per arte de màgia que el teu dia a dia
canvia.
Va canviant. I és així de simple. Ara, també hem d'estar oberts a rebre aquests canvis. No mos podem resistir en els canvis que nosaltres puguem dur per de dins. I també mos hem de plantejar que quan nosaltres canviem, hi haurà persones en el nostre entorn que no canviaran en el nostre nivell i que segurament aquestes persones a nosaltres ens diran coses que ens arribaran, tal com que t'has tornat loco, això és una xorrada, i ara tu, de bon me surts, i perquè me surts amb pataneres. Jo sempre dic el mateix, m'estim més que me critiquin i ser feliç que no contentar tothom i ser totalment infeliç. Vull viure la meva vida.
Bé, un bon consell si cadascú de nosaltres volem viure la nostra vida el més feliç possible. Perquè la vida són dos dies, ho comentàvem l'altre dia amb la nostra companya, amb en Dani Ruiz, hi havia un senyor que sempre deia dos dies, un està nigulat i l'altre plau. Era molt negatiu, però bé.
No, no, d'això en parlarem i sí, parlarem sí, també sí. De com especificar termes com els que tu acabes de dir. Sí. Termes com felicitat, que són tan ambigus, les persones han de saber que si no li posen cara i ulls a el que apareix és felicitat, poden estar tota la vida cercant felicitat. I entonces han de saber com marquen molts objectius.
Nosaltres, quan ens saludem pel carrer, generalment, d'en web, com anem, per exemple. Però no esperam ni que ens contestin moltes vegades. I si ens diuen bé, sembla que tant mos, si està bé com si no està bé. Si hi ha una persona que tingui necessitat d'explicar-se i te conta és que no està bé, és que estic fatal, és que tinc plorera, és que ho rep, en moltes ocasions, a no ser que sigui un amic o un familiar íntim, com que dius, mare de Déu, aquesta persona ara que m'ha de venir a contar, no? Aquestes coses. Jo no ho dic perquè ni que estigui bé ni que no estigui bé. Cadascú sabrà el que fa. Però que generalment a la nostra societat no ens agrada que ens contin històries.
Tal vegada perquè veiem part d'aquella persona reflexat en nosaltres i volem fugir de lo que ens està contant. Perquè si realment nosaltres amb aquella persona actuàssim des de l'amor, el que faríem és escolta-la, si és que volem escolta-la, o no assessora-la si és que creiem que és el millor per a aquella persona, el que no faria mai actuant des de l'amor és emitir un judici. Normalment, a més, solen ser judicis negatius. No fa falta.
No fa falta.
I això és un cercle viciós, perquè jo emitesc un judici i aquella persona el rep. I com que tot és negatiu, mos ficam en la carrera de la rata, que se diu, i pum, 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 i la societat, el 90% del temps està actuant de manera negativa.
Bé, sigui per lo que sigui, uns per la seva vida diària, que no se pot deixar xuclar per la negativitat de seu entorn, a nosaltres que fem feina amb informació, que sembla que tot és horrorós i negatiu, sigui del món econòmic, polític, de successos, és un món que de qualque manera, nosaltres ho comunicam, però no... els comunicadors no ho han de viure.
Correcte.
Perquè si no estarien tirats per terra, és que no podria ser.
Però igual que els comunicadors, els lectors o els oients.
Exacte.
És a dir, jo vull que la gent faci una reflexió, que agafem un diari o qualsevol noticiari i mirem quin tant percent hi ha de notícies negatives i quin tant percent hi ha de notícies positives. I després que faci una reflexió. Realment el 90% de les coses que passen a diari en el meu voltant en negatiu? Perquè jo te diré que no. És al revés. Perquè tu tens les necessitats bàsiques sempre cobertes. Tu t'aixeques, tu respires, tu has pogut dormir, normalment tenim família, normalment tenim coses per fer positives. El 90% de coses que fas dia a dia són positives. És perquè mos bombardegen amb aquestes coses negatives. Jo entenc la meva teoria, però no hi entraré perquè és totalment subjectiva. Ara, el que no mos ha d'afectar això en el nostre dia a dia. Perquè llavors passa una cosa molt curiosa, que tots, en les nostres peculiaritats, més o menys, anant dins el mateix camí. Que és un camí que jo crec que està estructurat precisament perquè no alliberem tot aquest potencial que tinguem. Perquè si jo penso en les notícies que venen dia a dia, penso en positiu, en negatiu, perdó. M'emociona en negatiu i a tu d'aquella manera. I els resultats no poden ser més que negatius.
Bé, hi ha molt per parlar, Gaspar Vera. Estem a punt de finalitzar, sembla mentida, però ja ha passat gairebé mitja horeta. Molts que te coneixen d'aquí, del CUDI, perquè tu ets del CUDI tota la vida, ets empresari, esportista, has estat polític també de l'Ajuntament. Per arribar en aquest punt, a part de que ho hagis fet per allà on vares arribar tu personalment, sí, t'has també format.
Jo no aturo de forma mai. A més, tinc un gran
vici... Per poder arribar a ser entrenador personal.
Jo tinc un gran vici de forma mensual millors del món. M'he deixat molt, molt, molt de dobbers, però no he pagat res que no me tornàs. O sigui, jo he fet grans inversions en formació.
Referent en aquesta qüestió... de vida en positiu.
Vida en positiu, gestió d'emocions, després això ho pots aplicar a l'empresa, ho pots aplicar en el teu dia a dia, després cada coach té la seva especialitat, però realment fins que un no fa un treball interior és impossible d'exterioritzar-lo i transmetre-ho en els altres.
Moltíssimes gràcies, Gaspar. Mos ha passat volant aquesta mitja
hora. Disfrutarem.
No sé si és perquè mos entusiasma també aquesta qüestió que t'esperam el pròxim mes, ja de novembre, començant a fer feina.
Un plaer i espero que sigui tot un èxit aquesta secció i que puguem ajudar molta gent.
Esperem que sí. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.